Manola, bon dia a tothom, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per, sobretot pel vostre temps, que a tots ens costa molt, l'agenda sempre és molt complicada. En primer lloc, agrair a la universitat haver convidat el Consorci d'Administració Oberta. Vinc jo a representació del mateix, el Xavier Tarrés, com us ha dit, no podrà venir. Intentaré fer el que pugui en temes de signatura electrònica, el que puc fer és poc, però ho intentarem. Anem a parlar d'un reial decret. Jo sóc tecnòleg, sóc de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, de l'UPC, no sabia que hi havia un viatge organitzat, a mi ningú m'ha dit res. I bueno, porto una xuleta, no és per reminiscències de l'etapa d'estudiant, és inseguretat per una banda, i després que, com que són tres ponents que anem a parlar de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, necessàriament ens trepitjarem els uns als altres, com a mínim amb les diapos. O sigui, m'he anat fent notes en algunes de les que porto, i coses que ja ha dit el Miguel Ángel per intentar variar una mica. O sigui que em recolzaré amb això que s'ha escrit abans. Per una altra banda, si algú de vosaltres va venir a les jornades de signatura electrònica d'aquest any, del 2009, allà em van posar també com a ponent i també em van posar com a tema l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Per tant, algunes de les diapositives que he fet servir estan aprofitades. Si algú ja les ha vist, dissimuli una mica i ja està. I per últim, i abans de començar, Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, jo no sé si tothom sap el que és, ningú sap el que és, algú t'interessa que expliqui ni que siguin dos minuts el que és, i aquí sí que és una pregunta que hauríem de respondre ara, perquè si no després ja no... Explico una miqueta. Bueno, Consorci d'Administració Oberta de Catalunya és una institució de caràcter públic, formada per un 60% per la Generalitat de Catalunya, 40% administracions locals representades per LocalRed, com a la seva vegada és un consorci de municipis que aglutina el 90% de la població, més o menys, i no sé quants municipis. És un consorci que neix d'un pacte parlamentari a l'any, no sé si el Jordi Macias em xivarà, 2001, amb la vocació de donar serveis, i entenem que el concepte servei sempre és difús, i suport a les administracions catalanes en els àmbits, bàsicament, de la interoperabilitat, dels serveis comuns d'administració electrònica i tot el que té a veure amb temes de signatura electrònica, certificats, etc., a través d'un organisme autònom dependent, que és l'Agència Catalana de Certificació. Aquestes són les tres línies estratègiques fonamentals del Consorci. I en base a això, doncs, estem col·laborant amb moltes institucions, entre elles amb les universitats. Dit això, que no sé si com a introducció del que és el Consorci serveix d'alguna cosa, anem al tema. Introducció molt ràpida, de què és l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Esquema, són, com diu l'Enciclopèdia Catalana, aspectes fonamentals d'una teoria, aspectes fonamentals. I aquí és on jo crec que l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat s'hauria de centrar, en les coses que són fonamentals per a la interoperabilitat. El que és nacional, no entrarem al debat ara, i respecte a el que és interoperabilitat, segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, i com ha dit el Miguel Ángel, parla de capacitats dels sistemes d'informació. I el marc d'interoperabilitat europeu, en la seva versió 2, que està en esborrany, si no el Miguel Ángel em corregirà, parla més de la capacitat de les organitzacions, donant més valor als aspectes organitzatius que els aspectes tecnològics, perquè al final els aspectes tecnològics, tot i ser complexes, el mercat i les empreses ho porten solucionant des de fa molts anys. Els bancs no paren de fusionar-se i mai han tingut problemes molt greus que els senyors d'IBM, de Capgemini o de que sigui, no els hagin pogut solucionar. És a dir, la tecnologia tard o d'hora s'integra, amb més o menys dificultats. Està clar que en un món com el que tenim, amb no sé, 8.000 i escaig municipis al territori estatal, més les comunitats autònomes, més els ministeris, més les empreses públiques, estem parlant de moltes organitzacions que si s'han d'interconnectar, doncs els aspectes tecnològics agafen un pes molt important. Però a mi m'agrada més aquesta definició que fa d'interoperabilitat, que és una traducció lliure, disculpeu perquè el meu anglès és molt patatero, i que es centra més en organitzacions, i diu que la interoperabilitat és capacitat de les organitzacions, no dels sistemes. Tot i així, tothom fa servir la primera. L'esquema, hi ha una llei al Parlament de Catalunya que també fa servir aquesta definició d'interoperabilitat i que de fet és la que hi havia al marc europeu d'interoperabilitat a la versió 1. Què és per mi l'esquema? Doncs al final és un instrument, no és més que un instrument al servei de l'acord entre les administracions. Jo crec que aquí la paraula clau és acord. acord entre les administracions. Això és el que busca, això és el que persegueix l'esquema, això és el que hauria d'aconseguir. Acord en quins àmbits? Pues, bàsicament, en establir condicions que garanteixin la interoperabilitat en els àmbits que ha dit en Miguel, que són les de sempre, organitzativa, semàntica, tècnica, ara s'ha afegit la temporal, que jo crec que ja hi era, d'alguna manera. A la definició d'un llenguatge comú, que és imprescindible, però amb matisos. Amb què vol dir llenguatge comú? Perquè al final els llenguatges tampoc són el problema. Al final els llenguatges són traduïbles. Jo crec que tenim un exemple avui en aquesta sessió, no? Que no necessitem exactament el mateix llenguatge per entendre'ns. Només que siguem capaços de fer transformacions entre l'un i l'altre, doncs podem tenir suficient. I per una altra banda, com deia el Miguel Ángel, establir elements comuns. Bàsicament per un tema d'economia d'escala i d'eficiència. No és que sense elements comuns no es pugui interoperar, però sí que està clar que ajuden. Que ajuden i ajuden molt. Jo crec que el veritable valor de l'esquema és la voluntat d'acord. Respecte als àmbits, i ja els ha comentat el Miguel Ángel, jo aquí tinc una mica de resum, no entraré en quins són cadascun dels àmbits i algunes coses que sí que ens hem trobat. Perquè abans de tenir l'esquema nacional d'interoperabilitat ja interoperàvem. No és que després de l'esquema es pugui començar a interoperar i abans no. Les administracions porten interoperant des de fa molt de temps sense l'esquema. Aquí a Catalunya ens vam inventar una cosa que li vam dir model català d'administració electrònica, que no vol dir gaire cosa, però sí que hem intentat establir una mena d'acord previ entre les diferents administracions a Catalunya en sentit ampli. Quan parlo d'administracions parlo del sector públic. Per intentar que aquesta interoperabilitat sigui més fluida. Per això es va signar una cosa que li diem el conveni marc d'interoperabilitat, que signa la Generalitat de Catalunya, el Consorci Local Red, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci AOC, i després s'han anat adherint diversos municipis. Per una altra banda, es signa un conveni amb les universitats amb el mateix objectiu, que el que busca és aprofitar les sinergies que es produeixen amb els acords organitzatius, perquè la nostra experiència és que el que més costa, i jo crec que Miguel Ángel ha donat dos exemples, és signar un conveni. Signar un conveni amb el Ministeri d'Administracions Públiques en el seu moment, que ara és Ministeri de la Presidència, per connectar plataformes d'interoperabilitat, plataformes tecnològiques que ja estaven funcionant, doncs va costar al voltant de 2 anys i mig. Signar un conveni en el que les parts ja estaven d'acord. O sigui, no hi havia cap punt de discussió. És que hem trigat 2 anys perquè hem estat discutint aquest punt que no es posaven d'acord. No, hi havia acord des del principi i tot i així ha costat 2 anys signar-lo, 2 anys i mig. Amb l'agència tributària no hem aconseguit signar un conveni de col·laboració. Això no vol dir que l'agència tributària no signi convenis de col·laboració, que signa moltíssim. Si l'agència tributària és dels organismes que interoperen a l'Estat, segurament és el que més interopera junt amb la tresoreria de la Seguretat Social. Per tant, voluntat té, però voluntat de col·laborar dins del seu model. O sigui, aquí al final anem a que cadascú té la seva idea de com hauria de ser la interoperabilitat i sortir-se del model i dir, no, és que a Catalunya, a banda de parlar raro, també tenim una forma d'interoperar, ens hem posat d'acord, això ja no agrada i això costa molt fer-ho entendre. Amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, per exemple, no vam tenir aquest problema i sí que va veure el model i sí que vam signar un conveni que ens permet interoperar sense necessitat que cada ajuntament, cada institució pública de Catalunya signi un conveni específic amb la Tresoreria on es determinin les condicions en les que s'interoperarà. Només assigna un conveni amb el Consorci i ja n'hi ha prou. Amb la Direcció General de Tráfico és impossible. És impossible no signar un conveni, és impossible pràcticament parlar. I aquí no sé si l'esquema nacional d'interoperabilitat ens pot ajudar a avançar en que agafin el telèfon. Jo crec que ja és una cosa, un aparell que no requereix de massa complexitat tècnica per saber que s'ha d'espatllar i parlar. Per tant, què vull dir amb tot això? Que on ens estem encallant una vegada i una altra i una altra i una altra és la interoperabilitat organitzativa. No? Perquè la interoperabilitat tècnica, entre tècnics el llenguatge comú és més fàcil. Entre els juristes, no sé si hi ha molts juristes a la sala, no? Que bé. No, és broma. Amb els juristes és més complicat, perquè els seus paràmetres són molt diferents i el seu marge de maniobra és més petit, encara que no ho sembli. Perquè tecnològicament, al final no tenim al cap i a la fi cap restricció que ens digui no, és que hem de fer servir XML passi el que passi. Podríem decidir fer servir una altra cosa. Però des del punt de vista jurídic, les lleis són les que són i els articles són els que són i diuen el que diuen. I sortir-se d'aquí, els obliguem a fer uns salts que no sempre són fàcils i que requereixen, en molts casos, per part de les assessories jurídiques dels diferents organismes, molta bona voluntat. I l'agència tributària és un exemple. Cap de l'assessoria jurídica de l'agència tributària, Maximino Linares, jo crec que fa esforços importants per poder interoperar. Però és que l'assessoria jurídica de l'agència tributària és molt gran i no tothom té el mateix punt de vista, per sort. En interoperabilitat semàntica, també ens hem trobat alguna dificultat. Per exemple, al Consorci tenim un projecte que li diem un projecte de factura electrònica per a les administracions catalanes, on un dels primers aspectes que vam estudiar es va fer un grup de treball amb la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Barcelona, Consorci, bueno, alguns ajuntaments més, alguns Consell Comarcal, sobre com havia de ser un model de factura electrònica i entre els aspectes estudiats era quin era el model semàntic de la factura electrònica. Em semblava obvi que el model que s'havia d'agafar era el que havia promogut en primera instància la Comissió Interbancària, que havia heretat l'agència tributària i que l'agència tributària era el que acceptava i que deia que era el vàlid. Semblava que la cosa estava decidida, però un cop adoptat aquest format i que és el que l'agència tributària diu que s'ha de fer servir, a Europa diuen que la cosa no està tan clara i que ells tenen un altre format i que hauríem de convergir. La pròpia agència tributària ha dit que en un període de 2-3 anys doncs el format factura E, que és el que estem fent servir aquí, hauria de convergir cap a UBML, que és el que s'està fent servir a Europa. Per tant, la interoperabilitat semàntica, de vegades, tot i que sembli molt clara, no sempre ho està. I al final, la conclusió és que a mesura que evolucionen les tecnologies i evolucionen els negocis, doncs necessàriament ha d'evolucionar la semàntica que acompanya els negocis. I tampoc passa res. I per últim, com a últim aspecte, la interoperabilitat tècnica, que jo crec que aquí és un tema bastant més resolt. És cert que la xarxa SARA està ajudant perquè està definint model i perquè està definint criteri. Però jo crec que el tema infraestructura és relativament més clar. I després hi ha altres àmbits que surten a l'esquema. Un d'ells, per exemple, és que si destaca a banda, que és la comunicació de les administracions públiques. I ho diferencia de la interoperabilitat tècnica. Ho diferencia perquè amb una intenció de destacar el paper de la xarxa SARA dins de la capa base de la interoperabilitat. Sembla correcte, eh? La reutilització, que és un altre dels aspectes que Miguel Ángel deia que tenia l'esquema, que és cert. Jo crec que la reutilització és diguéssim que podria ser una forma d'avançar, però que això estigui directament relacionat amb la interoperabilitat, a mi em costa de veure. Em costa bastant de veure. És un dels temes on vam estar discutint llargament perquè no s'inclogués en l'esquema i és... Jo crec que tampoc fa mal que hi sigui, que es digui, si s'ha de reutilitzar, a més queda malament dir que no vol reutilitzar, per tant, reutilitzem. També us he de dir que jo no veig gaires exemples de reutilització. Miguel Ángel ha parlat de roba firma, que és un cas d'èxit, entre cometes, des del meu punt de vista, entre cometes, hauríem de veure què li va costar a la Junta, què li ha costat al MAP incorporar-lo, què costa mantenir-lo, què costa mantenir dues versions, no ho sé. I per altra banda, una cosa és reutilitzar aplicacions, que jo crec que és complicat, a Microsoft li surt molt bé, tothom reutilitzem el Word sense problemes, l'únic problema és si pagues o no pagues, però des del punt de vista de les administracions i de software promogut per les administracions, la cosa crec que no està tan clara, perquè al final, en la nostra experiència com a consorci, la nostra vocació és donar servei a les administracions públiques, sobretot a les administracions públiques que no tenen capacitat, donar servei a l'Ajuntament de Barcelona, no. Vale, però no és l'objectiu. El que ens demanden les administracions no són aplicacions informàtiques. El que ens demanen és servei. I el servei és una aplicació informàtica, un suport en línia, formació, acompanyament, acompanyament jurídic, acompanyament organitzatiu, plans de desplegament, fulls de ruta... I això sí que crec que és més reutilitzable. Però una aplicació tecnològica és reutilitzable quan parlem d'organitzacions com les que deia el Miguel, la Junta d'Andalucía i el Ministeri de la Presidència, o l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquí sí que es podríem posar d'acord en reaprofitar un engendro tecnològic, però no crec que trobem molts casos. I els costos de tenir un paquet que sigui reutilitzable no sempre estem disposats a assumir-los. L'administració que es construeix un software per si mateixa, per gestionar no sé quina cosa, difícilment en el seu full de ruta tindrà paquetitzar-lo perquè això pugui fer servir qualsevol. Voluntat totes, però posar els esforços en paquetitzar segurament no. Segurament no. Últim tema, el tema del document electrònic, que jo crec que està ben trobat, és imprescindible. Està clar que el document electrònic i les bases de dades són les dues fonts d'informació administrativa. El 98% de la informació està en aquest format i per tant aquí la interoperabilitat és bàsica. Jo crec que aquest tema està molt lligat amb l'esquema nacional de seguretat i potser després en parlarà. Qualsevol cas, repeteixo, jo soc tecnòleg, jo no sé massa d'interoperabilitat tècnica, doncs podríem dir que sí, d'interoperabilitat semàntica doncs m'hi esforço, d'interpretat organitzativa m'hi estic posant perquè m'obliguen. Per tant, jo si teniu oportunitat de sentir algun expert que en sàpiga molt d'aquest tema, jo us recomanaria que el sentíssiu, perquè hi ha gent que en sap molt. Aquest senyor que teniu aquí és un dels pares de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, és un dels pares de l'Esquema Nacional de Seguretat, i si teniu oportunitat de sentir-lo alguna vegada, jo crec que val la pena. Alguna cosa més. Anem a parlar de l'Esquema Nacional. Hem de parlar de llums i ombres, perquè jo crec que n'hi ha de totes dues bandes. Per una banda, què ens aporta? Ens aporta estandardització tècnica i semàntica, i això ens ajuda. Ens ajuda, com us deia abans, perquè ens ajuda a trobar un acord. Posem-nos d'acord en com diem les coses, posem-nos d'acord en quins són els elements bàsics que hem de tenir, posem-nos d'acord en com ens els comuniquem, posem-nos d'acord en els models de seguretat. O sigui que en tot això ens està ajudant. Per una altra banda, ens ajuda a alinear les estratègies de les diferents administracions, cosa que no és gens fàcil. I aquí voldria destacar, com deia Miguel Ángel també abans, la qualitat que a l'esquema parla de la interoperabilitat com una qualitat integral de tot el procés. No és un pegat que jo li poso a les aplicacions perquè a més interoperin, per si algú es vol connectar alguna vegada. No, l'enfocament és que la interoperabilitat s'ha de tenir en compte en totes les fases. Fase organitzativa, fase semàntica, fase tècnica, amb el seu manteniment posterior, etcètera, etcètera. Jo crec que això és un valor que fins ara no, jo crec que no teníem prou interioritzat des de l'administració. Ens ajuda també l'homogeneïtzació de criteris en la forma de reconèixer els drets que tenen els ciutadans i que estan en la llei 11. Ens ajuda a entendre d'una mateixa manera aquests drets i de poder-los oferir d'una mateixa manera i que no hi hagin grans diferències entre si exerceixo els drets a Cassà de la Selva o els exerceixo a Tarragona. I per últim, introdueixo una mena de cosa que li diuen nodes d'interoperabilitat, que són organismes focalitzats en donar en fomentar la interoperabilitat en el seu àmbit. És una mica el rol del Consorci OC, per això dic que és important, perquè és el meu sou, això. Però jo crec que té un valor, i és, quina és la idea de la nostra interoperabilitat? Pues al final és eliminar les relacions bilaterals, les relacions NM, que n'hi ha moltíssimes, i intentar convertir-les totes en NUUN, tant tècnicament com organitzativament. Jo crec que això és un valor fonamental perquè ens ajuda moltíssim. I l'exemple tenim aquí a Catalunya, on tenim connectats tots els... El 88% de la població podem accedir al padró en línia dels ciutadans perquè estem muntant aquest sistema de tots els ajuntaments contra el Consorci i del Consorci contra totes les institucions que necessitin aquesta informació. I no s'estan connectant la Generalitat amb tots els ajuntaments, l'Estat amb tots els ajuntaments, les diputacions amb tots els ajuntaments, les universitats amb tots els ajuntaments, perquè aleshores hi ha ajuntaments amb tots els ajuntaments. Això no tindria massa sentit. I això és el que intentem ajudar. I una altra cosa important del que aporten els nodes d'interoperabilitat és que al voltant de la interoperabilitat, al voltant, a sota, a sobre, al mig i per tot arreu, tenim la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Estem intercanviant dades constantment, en pro de l'eficiència, l'eficàcia i no sé quantes coses més, però el tenim permanentment la figura de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. I a més tenim uns emissors que són molt recelosos de les seves dades i no tenen les mesures de seguretat que posen per accedir a les dades acostumen a ser d'un nivell bastant alt, necessàriament alt, pel tipus de dades que s'estan intercanviant. Assolir aquests nivells de seguretat per totes les administracions és molt complicat. A Catalunya tenim 900, des de fa molt poc, 947 ajuntaments. Jo crec que hi ha 850 que els costaria molt garantir que estan complint tot allò que exigeix normativa de protecció de dades per una banda i emissors per una altra. I organismes com el Consorci, nodes d'interoperabilitat, el que estan fent és aconseguir posant eines perquè tothom pugui assolir aquest nivell i que les garanties de cara a la protecció de les dades estiguin cobertes amb independència de la mida i la capacitat de cada administració. Això quant a llums, quant a ombres. La primera, jo li dic sempre a Miguel Ángel, sempre que el veig, jo crec que l'esquema nacional s'extralimita. Jo crec que va més enllà del que són recomanacions i té tantes normes tècniques i tanta catalogació que al final no t'està fent una recomanació, t'està dient com has de fer les coses. Està clar que això ajuda a la interoperabilitat, però la capacitat organitzativa baixa. Després, en quant a orientació, jo crec que busca més la uniformitat que la capacitat d'interacció. Amb uniformitat també aconsegueix la interoperabilitat. I, tot i que ho menciona, i el Miguel Ángel ho ha mencionat específicament, però jo crec que si mires les normes tècniques, el contingut de les normes tècniques, té molt de focus en la tecnologia i poc focus en els temes organitzatius. Dona poques solucions organitzatives. Diu que és molt important, però no ens diu el com. En canvi, en matèria tecnològica ens diu el com de tot, absolutament tot. Per altra banda, jo crec que l'esquema és un model complex. Complex en extensió i complex en normes tècniques. 12 normes tècniques que s'han de mantenir, s'han d'actualitzar i que les administracions han de seguir. I són normes tècniques que estaran vives i que costarà seguir. Això, el model és complex. És una ombra que potser és perquè hi ha de ser. Igual és que la interoperabilitat és complexa i que com és complexa el model ha de ser complex, no tenim forma de simplificar-ho. Però jo crec que el que està clar és que 12 normes tècniques és un model complex. A banda de les normes tècniques hi ha tota una feina de catalogació que també és força complicada de mantenir. Catalogació dels serveis, posar a disposició, quines són les característiques per accedir, etc. I després és un model limitatiu. 12 normes tècniques novament és limitatiu necessàriament, perquè el marge de maniobra que et queda és molt petit. Aleshores, com que un dels punts que tenia per parlar a l'ordre del dia era com afecta l'esquema als serveis que presten les administracions, i a més el Consorci és un organisme que presta serveis d'administració electrònica, doncs he fet dos mapes de punts, on poso algunes de les normes tècniques, no les 12, i alguns dels serveis de front office i de back office que tenen les administracions. I m'he pres la llibertat de posar puntets. És això d'aquí, és il·legible, no cal que us hi esforceu. Suposo que després les presentacions estaran al vostre abast, i si no me la demaneu per correu electrònic, cap problema. Què és el que vull dir aquí? Al final, el que vull dir és que tenim una sèrie de serveis, tant en el front office com en el back office, una sèrie de normes tècniques, i que cada norma tècnica afectarà segurament a més d'un servei. I per tant, en la construcció de tots els serveis, tant de front com de back, que fa cada administració, una universitat o qui sigui, s'han de tenir en compte totes les normes tècniques. Aquest mapa de punts, ara podríem entrar discutint, aniríem posant, traient. Jo els he posat en base a un títol, perquè de la norma tècnica document electrònic pot ser el mateix que vosaltres, document electrònic. Ja està, no sé més. No sé quin és el contingut. Per tant, sense contingut, difícil posar aquest mapa a punts. Quan estiguin totes escrites i aprovades, doncs segurament el podrem fer amb més de detall. Però el que sí que hem de tenir clar és que quan avancem en qualsevol d'aquests àmbits, i no estan tots, no és exhaustiu ni per aquí, ni per allà, ni pel mig, Quan estiguin classificats aquests àmbits, en qualsevol actuació que faci una administració els haurà de tenir en compte. Els haurà de tenir en compte a la fase inicial de cada projecte. Aquí us he posat alguns, el tauler de dictes, la partida de contractant, les notificacions i les comunicacions electròniques, els temes d'identificació i autenticació, la tramitació electrònica o el registre electrònic que diu la llei 11, els catàlegs de serveis de les administracions, bueno, i al final tens afectació a tot arreu. I en el back office, doncs, gestió d'expedients, la gestió documental, bàsica i fonamental, concurs, arxiu, l'arxiu perdurable, l'autenticació dels documents, la digitalització dels documents, la interoperabilitat com a tal, el registre d'entrades i sortides, etc. Més. A Catalunya, perquè havia de dir alguna cosa de casa nostra, si estava Miguel Ángel que explicaria l'esquema nacional. I és, en el Parlament tenim una llei, que és la llei d'ús dels mitjans electrònics i del sector públic de Catalunya, la seva contracció, l'UMESC, és impronunciable, i que parla de coses bastant similars en alguns aspectes als que diu l'esquema i als que diu la llei 11. I us poso alguns exemples. La llei diu que han d'haver infraestructures comunes que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d'informació. Diu que han d'existir aquestes infraestructures. Part d'aquestes infraestructures ja existeixen, com per exemple SARA. I hauríem de veure si hem de tenir més i si hem de connectar totes les administracions catalanes per una xarxa privada segura. Ara mateix no les tenim connectades. Després diu que la llei fomenta l'ús dels mitjans electrònics en les relacions interadministratives, és a dir, quan és l'administració qui tramita amb una altra administració. Jo el concepte fomentar no sé què vol dir. No sé si fomentar vol dir que ho farem, que s'ha de fer, que és imprescindible fer-ho, que és obligatori fer-ho. Bueno, que és obligatori fer-ho, segur que no. Però fomentar no vol dir obligatori. Després crea una cosa que li diu el marc d'interoperabilitat de Catalunya, que a mi em fa una mica de por. Em fa por per dos motius. Perquè està poc definit a la llei i després perquè atribueix al Consorci AOC la feina de fer-ho. I per aquest doble motiu em fa una mica de por. Després diu que la interoperabilitat es farà de forma ordinària i voluntària per totes les administracions públiques al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Això no vol dir que la interoperabilitat la faci al Consorci, la interoperabilitat la fan les administracions. Però la llei ja posa a disposició de les administracions al Consorci com a organisme per ajudar a que això funcioni. I ho diu dues vegades, ho diu en l'article 7.2 i després ho diu en el 7.3. El Consorci com a motor de la interoperabilitat. Tampoc sé què vol dir motor de la interoperabilitat. Del marc d'interoperabilitat del sector públic de Catalunya, què diu? Diu que és un instrument per garantir que els sistemes d'informació de les administracions públiques puguin interaccionar des del punt de vista tècnic, semàntic i organitzatiu. Jo veig aquesta definició i veig la de l'esquema nacional d'interoperabilitat i em costa veure la diferència. Normalment es centra en la capacitat dels sistemes, no en la capacitat de les organitzacions. I que jo crec que tornem a anar al terreny més fàcil. Llavors, l'única aproximació sobre el seu contingut que aporta la llei doncs és la interconnexió, la integració de dades, les metadades, les xarxes de telecomunicacions, la seguretat i l'accessibilitat, que normalment són conceptes que aparentment es superposen. Com es fa? Doncs el marc d'interoperabilitat de Catalunya s'elabora al Consorci AOC en col·laboració de totes les administracions i s'aprova per decret del Govern de la Generalitat i és d'aplicació a totes les administracions públiques catalanes. De quines fonts s'ha de nodrir i a quines fonts ha de ser complementari? Doncs de l'esquema nacional d'interoperabilitat, de l'esquema nacional de seguretat i del marc europeu d'interoperabilitat. En conjunt amb tot això hem de veure quina complementarietat se li pot buscar a aquest marc d'interoperabilitat de Catalunya. Coses amb els que podria contenir. Per exemple, la xarxa CatNix, que jo no sé si està ja formalment batejada, però que és una xarxa que pretén interconnectar les administracions catalanes, a nivell de xarxa, a nivell físic. És un tema que està en pilot ara mateix amb alguns ajuntaments. Després, temes de polítiques de signatura electrònica. Jo crec que és un dels temes que va portar molta discussió a l'esquema nacional d'interoperabilitat, el tema de les polítiques de signatura electrònica. En principi es parlava de la política d'assignatura d'electrònica de l'administració, com si només n'hi hagués una. Després es deia que podia haver més d'una, però que l'Estat faria una que seria referent per totes les administracions. I bueno, jo crec que aquí a Catalunya, entre, per una banda, la gent del CSICAT, per una altra banda, l'Agència Catalana de Certificació, jo crec que aquí tenim prou contingut per compartir diferents recomanacions en quant a polítiques d'assignatura electrònica. I també de mitjans d'identificació i autentificació de les persones. Temes on també crec que podem avançar és amb la perdurabilitat del document electrònic. Jo crec que és un tema que tenim molt avançat aquí a Catalunya, a diferència de l'Estat, i que crec que aquí podem aportar molt. En el tema de selecció d'estàndards segurament tindrem coses a dir. Jo crec que hauria d'entrar en el model organitzatiu de la interoperabilitat a Catalunya, hauria de formalitzar aquesta cosa que han batejat com model català d'administració electrònica i donar-li una mica de contingut més formal. I després ens haurem de focalitzar també en els models de metadades, que ara mateix cadascú està triant una mica el que vol. Però jo crec que és un projecte molt, molt, molt embrionari com per ara definir què tindrà, com tindrà i com es farà. De fet, la llei no està aprovada. Una cosa que també té la llei és el catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya. Crea una mena de registre com a element, com a eina per ajudar els ciutadans a exercir el seu dret a no presentar documents. És a dir, quins documents puc no presentar? Doncs aquells que estan en el catàleg. I quins documents l'administració no em pot demanar? Doncs aquells que estan en el catàleg. O sigui, quan un document està en el catàleg no es pot demanar. Haurem de veure si això ho aconseguim consolidar-ho. Hi ha un previ, que hi ha una mena de catàleg creat per la Generalitat, efectes Generalitat. Ja acabo, eh? Com veig l'estat de tot això? Ja una mica per acabar. Doncs jo crec que l'esquema nacional d'interoperabilitat i l'esquema nacional de seguretat ara mateix estan naixent. Estan en un estat molt embrionari. Existeixen perquè són reials decrets aprovats i publicats al BOE, però són de poca aplicació. Els estem fent créixer una mica, com deia Miguel Ángel, amb col·laboració de totes les administracions. Col·laboració primer de la pròpia AGE dins de si mateixa, que ja deu ser molt i molt complicat, i després de totes les comunitats, més les administracions locals. La nostra llei, jo crec que està en un estat absolutament embrionari, perquè no és una llei, és un projecte de llei. Tenim en el Parlament, tenim eleccions octubre-novembre, no sé si aquesta legislatura l'aconseguirem aprovar. Per tant, si la nostra llei està així, el marc d'interoperabilitat i el catàleg de dades i documents interoperables doncs estaria així. De fet, jo crec que estaria en una fase prèvia a aquesta, però crec que estem en horari infantil i no m'he atrevit a posar... Vaig buscar les fotos en el Google, però... Bueno. I amb aquí acabaria la meva intervenció. Moltes gràcies. Si voleu més informació, tenim el meu correu. Si no, ara prenem un cafè, em doneu el que vulgueu. Gràcies.